A ver, dime.
Lo he pensado mucho, Rodolfo. No he dormido en toda la noche. Yo creo que lo mejor es que te cases con la vieja. ¿Eh?
¿Con la vieja?
Sí, Rodolfo, sí. Luego se muere. Y podemos ser felices, ¿eh? ¿No crees que para mí es un plato de gusto?
Bueno, vamos a ver, Petrita. Mira, vamos a hablar en serio.
¿Más en serio? ¿No dices que me quieres? ¿No dices que si te casas con ella, nos quedamos con el piso? ¿Eh?
Pero... ¿Eh? Es que hay cosas... haría el ridículo.
¿Y yo? Pero yo me sacrifico porque te quiero. Y tú a mí no. Cínico. Que eres un cínico. Embustero. Mal que embustero. Y lo has jurado.
Un momento, Petrita. Vamos a reflexionar que esto es una locura.
¿Locura? ¿Locura creerte? Tú eres el que me ha metido esa idea en la cabeza. ¿Yo? Y ahora te echas atrás.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Avui hem obert amb una pel·lícula espanyola, ja de fa un temps, i amb una veu inconfusible com la de l'actor José Luis López Vázquez. De quina pel·lícula es tracta? I així imagino que sabrem una mica la temàtica, no?
Sí, exacte. La pel·lícula es diu El Pisito. El Pisito, de Marco Ferreri, de l'any 1959. Ja ha plogut una mica des d'aleshores ençà. Amb guió del gran Rafael Azcona, per tant, un molt bon guió, i com hem pogut sentir ja en els diàlegs, hi ha molt d'humor, eh?
I tant.
Sí, està molt bé. Els protagonistes eren, com has dit, José Luis López Vázquez i la Mari Carrillo. Hem començat amb aquest film perquè recordaràs que un dia vam parlar de pel·lícules que parlaven de la veritat com a concepte. I aleshores vam dir que un altre dia parlaríem del seu, doncs, del contrari, que seria la mentida. De pel·lícules que aborden el tema de la mentida també com a concepte, amb totes les seves variants que pugui tenir.
N'hi ha moltes, no?
Sí, moltíssimes, no les farem avui. I avui, per tant, farem aquest tema. És un tema tan coraliforme, el de la mentida, com el de la veritat. I, per exemple, el cas que planteja el Pisito, els diàlegs, el fragment que hem sentit, és el d'una parella que vol aprofitar-se d'una dona vella per quedar-se al pis, per ells. Aquesta parella es vol casar, volen estar junts, i aleshores es volen quedar al pis per ells. I la manera que troben d'entabanar la vella és que ell es casi amb la vella.
Clar.
Com que durarà poquet, oi? Doncs aleshores el pis quedarà per ell. I aquesta és la mentida. I ell, clar, veus que ell l'empeny, però ell té una mica d'escrúpols, perquè, esclar, ell és el que ha de fer el pas.
Diguéssim. Clar, li toca fer el paper, el pitjor paper de tots.
Exacte. Una altra mena de mentida és la que pretén difamar o calumniar una persona o una col·lectivitat, etc. I, bé, es llença una infàmia als quatre vents, i aleshores es va repetint i, bé, si la gent se la creu, vol dir que la mentida ha reeixit. Es pot destruir, la vida professional d'algú, a vegades la vida d'algú, també es pot calumniar, no només una persona, sinó una col·lectivitat, uh-huh, un país, etc. Fet des del punt de vista d'una persona o d'un poder. Un poder també pot intentar calumniar un país per tal d'entabanar la seva pròpia població contra aquell altre país i justificant d'aquesta manera les accions que pretén emprendre contra aquell país.
Però aquesta pel·lícula encara no l'han fet.
No
l'han rodat.
No, però passa molt a la realitat. Sí, a vegades no cal rodar-la perquè la realitat ja dius, hòstia, això...
L'estem veient en viu i en directe.
Passa sovint, sí. Passa de tant en tant en algun indret del món. Aleshores, centrant-nos en una pel·lícula en concret que parla de la calúmnia, de la difamació d'una persona, és una obra teatral de Lillian Hellman que va ser portada al cinema en dos cops, en dues ocasions pel mateix director, per William Wyler, un el 1936 i l'altre el 1961. Aquí la primera es va estrenar amb el títol de Esos tres i la segona amb el títol de La calúmnia. I ara en sentirem un fragment d'aquesta segona versió. Aquí trobem una nena perversa, molt perversa, que fa córrer que dues mestres de l'escola són lesbianes. I a partir d'aquí es crea un terrabastall brutal, no és veritat, però els pares s'ho comencen a creure i l'escola queda buida. És a dir, no, és una escola petita, i tots els pares i mares s'emporten els nens escandalitzats, tenint en compte l'època que era, i quan escriu l'obra la Lillian Hellman. I aleshores, doncs, el que passa és que hi ha un punt de veritat en el sentit que hi ha una de les dues mestres que està enamorada de la seva, és companya i amiga, són sòcies de l'escola, són les propietàries de l'escola, i està enamorada d'ella, però no li ha dit mai, no ha passat mai res. A més, aquesta dona lluita contra els tabús de l'època, que diuen que el lesbianisme doncs és una perversió i que la persona, la dona que és lesbiana és una boja, és una malalta mental.
Una malalta, sí.
Clar, i ella lluita contra aquestes pors internes i mai li ha verbalitzat. Se l'estima, però en silenci. Per tant, no hi ha hagut mai res. La calúmnia és absoluta.
I d'on surt aquesta idea de, per part de la
Perquè
nena?
Perquè els hi vol fer mal. Els hi vol fer mal per una... La nena, doncs, és una venjança. I perquè l'han castigat i fa això. I, clar... Doncs se la creuen. Aquest és un fragment de la calúmnia.
There's always been something wrong. Always, just as long as I can remember. But I never knew what it was until all this happened.
Stop it, Martha! Stop this crazy talk!
You're afraid of hearing it, but I'm more afraid than you.
I won't listen to you.
No, you've got to know. I've got to tell you I can't keep it to myself any longer. I'm guilty. You're guilty of nothing.
Sembla mentida fins on poden arribar les conseqüències d'una difamació feta per un ésser, en teoria, innocent, sí. Com un nen, en aquest cas dèiem que és una nena, i que poden arribar a destrossar pràcticament la vida de les persones.
Sí, aquí en aquest cas els personatges els interpretaven en aquesta segona versió l'Audrey Hepburn i la Shirley MacLaine. La Shirley MacLaine és la que està enamorada de la seva amiga i sòcia. I té unes conseqüències tràgiques, aquesta història. Tractant-se d'un clàssic, no revelem cap secret si diem que les dues versions tenien finals diferents. En la de l'any 1936, als Estats Units, doncs, el tema del lesbianisme era tabú, molt més que l'homosexualitat masculina, molt més, i aleshores, esclar, aquest tema no es podia tocar. I la solució que van trobar, William Wyler no la volia fer, li semblava una prostitució de l'obra de Lillian Hellman, però ella va insistir que sí, que com a mínim alguna cosa s'havia de fer. I, clar, què van fer? Doncs resulta que en lloc d'estar enamorada de la seva amiga, resulta que està enamorada del xicot de la seva amiga. Aleshores tens dues dones enamorades d'un mateix home. I clar, aquí ja no hi havia problema. Clar. I aquesta va ser la primera versió. Per
això està permès, no està mal vist.
Esos tres, clar.
Sí.
I la segona ja la cosa va canviar. Però per poder fer la segona versió, Wyler va haver d'esperar mig segle, 50 anys. Déu-n'hi-do. Una altra mena de mentida és aquella que amaga a un infant la identitat dels seus pares. És a dir, són persones que han crescut en un ambient en el que amb uns pares adoptius, sense saber qui eren els seus pares biològics. I un dia arriba un moment en què volen saber, volen conèixer qui eren aquests pares. I aleshores, doncs, esclar, a vegades es crea un cert conflicte. Aquest és el cas d'Hortència, que és un dels personatges de la pel·lícula Secrets and Lies, és a dir, secrets i mentides.
Bueno, y ahora que te tenemos aquí, ¿qué esperas encontrar? Básicamente, lo único que quiero es saber. Sí, sí, claro que sí. Déjame que te diga algo, Hortense. En alguna parte, no sabemos dónde, está tu madre biológica. Bien, probablemente esté casada, tal vez no. Puede que tenga otros hijos, podría estar muerta. Puede incluso que esté en Australia o en cualquier otra parte, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en la época en que te entregó en adopción, ella seguramente pensaba que probablemente no volvería a verte. Bueno, como bien sabes, la ley ha cambiado desde entonces y ahora tienes el derecho legal de intentar encontrar a tu madre biológica. Pero la dificultad está en que quizá ella no quiera verte.
Aquest Aquest és el fragment de Secrets i mentides en què es planteja el cas d'una persona adulta que no ha arribat a conèixer els seus pares biològics. Una situació, d'altra banda, molt, molt comú, que es dona bastant sovint, i que bueno, es comença a plantejar la necessitat de fer aquesta cerca, no?
Sí, sí, això és molt, vaja, és molt corrent als nostres dies.
Sí, encara avui dia.
Molt, molt, molt. Perquè a vegades som fills de famílies desestructurades, fills abandonats, etc, etc. Però és legítim que l'individu després, quan té ús de raó, digui, però qui són els meus pares? Els vull conèixer, si són vius, oi? Això no té res a veure, per exemple, amb un altre cas de nadons que s'han trobat en circumstàncies d'aquestes que van passar en el franquisme i que avui són adults i volen descobrir qui eren els seus pares reals, que van ser robats en hospitals, en clíniques, per matrimonis que pagaven aquesta maniobra amb la complicitat de metges, de monges i d'infermeres. I això està al dia, perquè...
Els han robat.
Sí, 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 els van robar. Els van robar la vida, en definitiva, moltes coses, no?, de la seva pròpia vida. Un altre vessant de la mentida és la de l'espionatge. L'espia ha de ser mentider per principi. És un paio que menteix. Clar, i que amaga la seva identitat. Aleshores, això a vegades pot tenir una finalitat positiva. L'objectiu pot ser positiu, el de la mentida. Aquest, per exemple, va ser el cas de Joan Pujol, més conegut com a Garbo, que era aquest català, nascut a les primeries del segle XX, a Barcelona, i que doncs, es va oferir com a agent doble als britànics, als aliats i als nazis.
Quin perill, eh?
Sí, era un perill. Aquest home doncs, va fer creure, el van acceptar com a espia, i va fer creure als nazis doncs, que era un dels seus. I aleshores els informes que tenia del que feien els passava als britànics. La qual cosa era un home d'una imaginació portentosa i va jugar un paper molt decisiu a la Segona Guerra Mundial i en el desenllaç de la Segona Guerra Mundial, perquè va fer creure als nazis que el desembarcament no seria Normandia, sinó el pas de Calais. Els hi va dir que allò de Normandia era una petita cosa, era l'esquer perquè pequessin l'am, però el desembarcament de debò, de debò, de debò, això seria el pas de Calais, i s'ho van creure.
Embustero de primera classe, creó una intrincada red de engaños que embaucaría el propio Hitler y ayudaría a doblegar a los nazis. Trabajando como agente doble para los británicos, toda su red de espionaje fue producto de su desbordante imaginación. Durante el crucial día D, sus mentiras enviaron a más de 350.000 alemanes a contrarrestar un imaginario ataque aliado llevado a cabo por un ejército que no existía. Esta es la historia de un mentiroso consumado, un actor sin igual, el agente doble por excelencia. El espía que salvó el día de el agente Garbo.
En aquest cas, segurament que ho han notat els nostres oïdors, es tracta d'un documental que tu ens explicaves, Víctor, que s'ha passat per la gran pantalla.
Sí, tant i tant, sí, sí, sí. L'home que va salvar el món, es deia també el títol, el subtítol.
Ara, que és increïble, s'ha de fer molt bé, per tenir aquesta tasca s'ha de saber mentir molt bé, perquè per enganyar tot un govern com el de Hitler,
era un gran actor, era un gran actor, era un gran entabanador, un gran entabanador, i a més el va ajudar molt el fet que ell no primer, és que a més imagina't, no sabia ni un borrall d'anglès ni d'alemany.
Més mèrit encara.
Sí, no tenia ni punyetera idea de res. I per tant, a més, no era un espia a l'ús professional, de manera que feia coses que no eren pròpies dels espies, la qual cosa encara li donava més versemblança, perquè, clar, si hagués seguit determinats manuals, els altres ja et detecten una mica, no? Sobretot en aquest cas els nazis, que eren contra els quals ell anava. Però no se'l van creure, perquè no... Clar, era un home que anava per lliure.
I així... Un paio molt normal.
Sí, sí, exactament.
No?
I bé, ell va morir el 1988, a l'edat de 76 anys. I qui vulgui recuperar com era aquest home, hi ha una entrevista que li va fer Josep Maria Espinàs pel Canal 33, ja quan era gran, que ell explicava la seva vida i em sembla que es pot veure per internet, a TV3 a la carta, o així em sembla que hi és. Que no té res a veure amb el documental que hem escoltat, és una altra cosa. Tancarem l'espai de cinema a la xarxa d'avui amb La barcarola dels contes de Hoffmann de Jack Offenbach, que s'escolta en una pel·lícula que també parla de la mentida. En aquest cas, parla la vida d'un pare i d'un fill internats en un camp de concentració nazi, on el pare, per tal d'endolcir una mica la vida del fill, li explica una gran mentida. Li fa creure, santa innocència, que tot allò no és més que un joc.
Doncs amb aquesta cançó i amb el record d'aquesta gran pel·lícula, La vida és bella, punt final al cinema a la xarxa d'avui. T'esperem d'aquí una setmana, Víctor.
Gràcies, a reveure.
Bon dia.